intentando, y el gobierno que tiene ahora intentando hacer el referéndum, y de ahí en legitimar más todavía al independentismo, al victimizarlo, yo creo que lo que está haciendo el gobierno español es intentar que no pueda ni convocarlo. ¿Y cómo lo hace? Pues con el control presupuestario, con todo el Tribunal Constitucional. Como tú decías, Xavi, es muy interesante el artículo, la crónica de hoy de Isabel García Pagán en La Vanguardia, sí. Claro, en la que cuenta que el 22 podría entrar en el Parlamento la ley del referéndum, pero siempre y cuando no sea recurrida ante el Constitucional y haya suspensión cautelar del nuevo reglamento.
Posar
en
dubte, ¿no?, que això serà recorregut és d'ingenuïtat.
Bueno, pues entonces no podrá hacerlo en agosto. Ya nos meteríamos en septiembre. Y ahí una vez más se ve que la clave está en torno a los días de la diada. Yo creo que es que la cuestión está menos en el 1 de octubre que en septiembre.
Hi ha un fet també que... és fonamental, vull dir, el govern de Mariano Rajoy, fins i tot, ara, Maria, deixa'm posar en un escenari que serà el que tu no t'agradarà gens, però que fins i tot ara, si ens diguessin, mireu, sabeu que no farem un referèndum, sinó que tornarem a fer una rèplica del 9, ni això, don Mariano Rajoy.
Precisament per això s'ha de fer el referèndum.
Ni això, o sigui, allò va ser considerat un error garrafalíssim del govern de l'Estat permetre que allò passés. Encara hi ha moltes estructures que ho pensen i per tant, es farà servir tot, no? Uh-huh. I ara tot el que es fa va encaminat per les dues coses, perquè ni una ni l'altra, diguem, no és que només s'ataqui un front.
Preventivamente, Carles, intentando ya que tratando de que no se puedan intentar.
Va, efectivament. Perdona, Maria, digues.
No, jo precisament per això crec que el 9N té de bo que és el que permet que ara mateix no es tornin a cometre els mateixos errors, és a dir, el 9N es torna a rebaixar d'una consulta a un procés participatiu i menys que un procés participatiu, i això no estalvia que hi hagi un procediment judicial en contra dels que ho van promoure. Per tant, precisament per això s'ha de fer el referèndum amb totes les conseqüències, perquè és que les conseqüències seran les mateixes si intentes ser una mica astut i esquivar segons què. Després hi ha una altra cosa, que és que jo espero, i tens raó amb aquesta sensació una mica de presa de pèl que comparteixo, Carles, que és que espero que no hi hagi una temptació ara de dir, no, doncs, que ja circulava ahir per WhatsApp, de, no, doncs ara cadascú es pagarà, jo em pagaré la meva participació al referèndum, perquè així som tan llestos que esquivem l'embat del Tribunal Constitucional. Jo crec que les coses s'han posat serioses fins a un punt. Crec que, a diferència de Mas, Puigdemont està disposat a anar a totes i confio que s'ha envoltat de la gent.
Aquí també tens un punt d'injust, que està condemnat i ara li poden fotre en l'aire,
sí,
tot el patrimoni. Vull
sí,
dir que també ha arribat
això, però precisament
fins on podia, segurament.
Això demostra que si s'ho hagués pres més seriosament, les conseqüències que hauria patit serien les mateixes i, en canvi, doncs, potser hauria fet justícia al seu pla inicial, perquè fer-se el llest i l'audaç per esquivar el Tribunal Constitucional no serveix per res.
Mentrestant, de totes maneres, l'única instància amb pes que ha dit el dret a decidir existeix i les institucions polítiques han de fer el possible per poder-lo exercir ha estat en una resolució del Tribunal Constitucional. És a dir, que en lloc d'agafar-nos com un ferro roent a les coses que deien les instàncies que tenen valor legal, hem preferit des de Catalunya tenir més aviat una desconsideració cap a aquells que ens haurien anat bé que en algun moment
és el mateix tribunal que potser un dia diu això però 25 dies abans t'ha tirat a terra això
no, però és el mateix tribunal en el qual recorre el PDeCAT quan vol
PDeCAT
que
li... i tothom
que, clar, és dir que aquesta és una cosa per mi, vist des de fora i vist amb ulls d'això que jo ni dic constitucionalisme modern, d'això de que determinades instàncies judicials són bones quan fan una resolució que t'afavoreix i són dolentes quan fan una resolució que no t'afavoreix, no dona credibilitat, ho sento,
però,
és dir, o és sempre en contra o sempre a favor.
Digues, Sancho.
No, que el Tribunal Constitucional se deslegitimó el mismo en todo el proceso de la sentencia
de l'Estatut. Analitzem qui constituïa el Tribunal Constitucional de la sentència de l'Estatut i analitzem algunes resolucions i alguns vots particulars...
Sí, ara estàs dient que el Tribunal Constitucional no és neutral.
No, estic dient que les poques frases,
Acabes de dir, si analitzem qui formava part, sí, i qui forma, sí, sí. No, és doncs que era un desastre. Tant vol dir que no és neutral.
És dir, quan,
si no és neutral, tampoc ens en podem enfiar gaire.
Ara estem en un debat molt més llarg, però us en recordeu que havien caducat tots els càrrecs del Tribunal Constitucional des de feia temps, no es va deixar participant en Pérez Trems i altres magistrats perquè havien fet algun dictamen alguna vegada pel govern de la Generalitat. És a dir, el que es va fer amb aquell Tribunal Constitucional no té res a veure...
I tardó 4 anys i falló en el peor moment per fallar.
Efectivament. No té res a veure amb la qualitat jurídica de determinades resolucions d'aquest tribunal. I jo recomano alguns vots particulars d'en Giol, per exemple, d'en Joan Antoni Giol. No hem agafat les coses que ens afavorien i que ens podien donar carta de presentació davant de la comunitat internacional. Només dic això.
10 i 6 minuts.
Pleguem, ja?
Haurem de deixar-ho aquí. Sí, ja que... cap a vacances.
Ja està. Jo torno a fer, quan torni, la setmana passada, una crida a tothom a que no viatgi en low cost, no s'instal·li en Airbnb, no vagi a hotels que no paguin bé els seus empleats, no compri talls de pizza a un euro, perquè això vol dir que qui l'està despatxant doncs no cobra prou diners, i tingui tota la consciència social que s'ha de tenir per intentar acabar amb aquest gran dimoni que és el turisme mundial. Dit això, bones vacances a tothom.
Ets turismòfob?
No, en absolut.
Era irònic.
És perquè, clar, m'agrada molt... Jo un dia li vull preguntar a algun responsable polític de la ciutat de Barcelona si quan va amb avió tria una low cost o no, si el seu criteri és el preu, perquè aquí hi ha dues respostes. Una, jo he de fer el possible per destinar els menys recursos públics per viatjar, perquè tinc responsabilitat sobre aquests recursos públics, i l'altra que li diré jo, ja, però també tens responsabilitats de vetllar per les condicions laborals. No podem més a prop que allò del bicing que està passant, doncs ja ho tenim, perquè la gent del bicing està cobrant entre 700 i 800 euros i tu, pots posar les condicions perquè això sigui diferent. Que posaràs unes condicions perquè cobrin més diners, doncs llavors, quan t'allotges i quan viatges, jo espero que sigui que no. Ho dic perquè la coherència també té sentit.
Veig enfadat avui, Carles.
Sí,
avui
perquè llegeixes els diaris i te poses nerviós, i com que és l'últim dia dius, ara que em faci fora.
Sí, ara, exacte. 10 i 8 minuts.
Y yo cuando voy a las Azores voy en low cost. Porque hay una compañía pública azoriana, SATA, que está muy bien, pero es mucho más cara que la low cost.
Ya.
Pero quieres que te diga, ¿no?
Sí, sí.
Y aún así, me permito criticar la gentrificación del centro de Lisboa.
Això mateix. Que ja va passar la setmana passada, això. A les 10 i 8 minuts, senyors, bones vacances, ens retrobem al setembre, veurem què passa.
Ja ens ha renovat el contracte, si pim pam fuego.
Home, si voleu, si no voleu no...
La patronal és així.
Escolta, si no voleu, ara ho parlem després a la publicitat, si voleu. Adéu-siau, que vagi molt bé.
A ver si no tienes que venir antes del tiempo.
Espero que no.
Esperemos que no.
Anxo, una abraçada.
Un abrazo.
10 i 8 minuts. Actualitzem la informació amb el Jaume Mas, el Quim Salvador i el Ramon Bartolí. Bon dia als tres.
Bon dia.
El govern espanyol controlarà les finances de la Generalitat de forma retroactiva.
La Generalitat té ara poc més de dues setmanes, fins al 9 d'agost, per demostrar que en tot l'any 2017 cap euro dels pressupostos de la Generalitat s'ha gastat en el referèndum de l'1 d'octubre. El detall s'ha conegut pel BOE publicat ahir. A més, s'hauran d'enviar els certificats setmanals, que fins ara eren cada mes, ja des d'aquest divendres. El diari El Mundo, a més, explica que el govern espanyol ha donat la Generalitat 4 dies fins dimecres que ve per identificar tots els funcionaris, els interventors i gestors econòmics responsables de cada conselleria. Així sabran exactament a qui dirigir-se si s'han d'imposar querelles penals. Avui el conseller de l'Interior, Joaquim Forn, assegura que la policia catalana facilitarà el referèndum de l'1 d'octubre. Forn detalla que els agents se sotmetran a la legalitat catalana. És un dels nous càrrecs de la Generalitat per afrontar l'1 d'octubre amb garanties.
I precisament sobre el canvi en el cartipàs del govern ha parlat el secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya,
que considera que les destitucions de Junts pel Sí dels últims dies no han estat per falta de compromís, sinó de confiança. Sergi Miquel, també diputat del Congrés, confia en el criteri del president i s'allunya de la possibilitat que els canvis puguin ser un atac al PDeCAT. Miquel assegura que preferiria que no hi haguessin canvis, però que si s'han fet és perquè eren inevitables.
A vegades amb els de casa som més exigents que amb la resta, no? Preguntes, diré que no m'agrada, que hagués preferit, no, que el govern hagués tingut la confiança suficient en bloc per poder arribar fins al final, però si no era així, aquests canvis em semblen inevitables. Si el president no ha considerat oportú i ha considerat doncs, que hi havia uns noms que era millor substituir-los per uns altres, encara que tots fossin del Partit Demòcrata, doncs jo intento no llegir-ho com un atac al Partit Demòcrata.
Miquel també ha opinat sobre que Colau no col·labori amb l'1 d'octubre i creu que és hipòcrita que l'alcaldessa no actuï quan ell ha estat al capdavant de moviments rupturistes.
Pel que fa als esports, Neymar s'exhibeix a l'estrena de Valverde.
Victòria del Barça sobre la Juventus aquesta matinada per 2-1 amb dos gols del brasiler, que ha estat el gran protagonista del partit. Ernesto Valverde ha disposat un sistema 4-3-3 a la seva estrena com a entrenador blaugrana i ha insistit que compta amb Neymar.
El Barcelona no va a prescindir de Neymar, absolutamente. Pero queremos que Neymar esté con nosotros. Conocemos la incidencia que tiene en nuestro juego, en nuestro vestuario, en la dinámica del grupo y la queremos con nosotros, eso está claro.
Neymar no ha fet declaracions, tampoc el seu pare, que era al MetLife Stadium de Nova Jersey i ha marxat amb l'autobús dels directius blaugrana en acabat el partit. Ja no hi era el president Josep Maria Bartomeu, que a la mitja part ha marxat del camp per començar el seu viatge de tornada cap a Barcelona. Més esports, Mireia Belmonte debuta avui al Mundial de Natació de Budapest i aquesta tarda s'acaba el Tour de França amb Chris Froome arribant a París vestit de groc per quarta vegada.
10 i 11 minuts, pel que fa al temps, com serà el dia, Bartolí?
Doncs diumenge de canvis. Comencem amb sol i alguns núvols baixos de moment inofensius. Aquesta tarda sí que arribaran tempestes en comarques de l'interior, sobretot Ponent i zona del Pirineu. Després avançaran cap a la resta de comarques interiors. A la costa encara en el marge, temperatures càlides de 28 a 33 graus.
Jaume, Quim, Bartolí, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Via Lliure amb Xavi Bundó. RAC1 presenta Ladies and Gentlemen. Dimarts, 25 de juliol, al món a RAC1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. 25 anys als Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian García i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés. A RAC 1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
2:15 al matí. I menys m'esperava de la tertúlia d'aquest matí que s'hagi quedat aquesta nit a veure el partit, que era Montserrat Tura, és qui s'hi ha quedat. Montserrat Tura ha vist el partit aquesta nit matinada, va, ja ha arribat dient Neymar, i no sé què volia dir exactament, però l'ha vist, evidentment li ha agradat l'actuació de Neymar. Hi ha molta gent que s'ha llevat fa una horeta o alguna cosa així, o fins i tot ara, després d'haver passat una nit, perquè ahir, per exemple, va haver-hi molts casaments, alguns de molts transcendents, igual s'han llevat ara mateix, i no saben què ha passat aquesta nit. Què tal, Ferran Martínez? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Sergio Soler, molt bon dia.
Bon dia.
Avui amb dos periodistes del Mundo Deportivo que, per cert, us he de dir una cosa. M'ha sorprès molt perquè no sabia com seria jugant un partit que s'acaba a quarts de dues de la matinada.
Els dues.
I avui la crònica, el paper, o sigui que amb una velocitat impressionant, eh?
No, s'havia de fer un esforç, no?, perquè, bueno, era l'estrena del Barça,
sí,
de Valverde, i a part Neymar. Hi havia tot l'al·licient de veure què passava amb el Neymar i va ser espectacular, no?, va ser com un llamp.
Això a vegades no...
Dos gols en 25 minuts.
Això a vegades no ens ho plantegem, no?, quan el quiosc va enviar el diari, però jo ho pensava ara, en aquesta gira americana, que en alguns partits començaran a la una quarts de dues de la matinada, quan això passi la setmana que ve, també hi haurà el diari el dia següent amb la crònica, etc. Sí?
Ho intentarem.
Ho intentarem.
A la pàgina web tenim de tot, com si fos un dia normal.
Això sí. Què tal el partit? Com el vas veure, Ferran?
Bé, bones sensacions. La veritat és que... A veure, va quedar l'estrena de Valverde va quedar una mica eclipsada per el cas Neymar. Això era evident. I a més perquè el brasiler, en 25 minuts, va fer dos gols. gols, dos golaços, sobretot el segon, sí. I va estar a punt de tancar amb un hat-trick, si a l'última hora, primera part, Buffon no li treu aquella mà amb aquell contra 1.
Ubico els oients, 2-1, ha guanyat el Barça aquesta nit a és Nova Jersey, és Nova York?
Nova Jersey.
En aquesta estrena de Valverde, en aquesta gira sorprenent per molta gent, no? Perquè normalment, tradicionalment, tots els equips grans anaven a fer molt bé, potser se n'anaven al Japó, a l'altre punt del món, però començaven, no sé, a Holanda, o algun... Suïssa, algun rival petit, no? I primer partit de pretemporada contra la Juve. I amb tot el morbo Neymar al voltant. I no sé si algun moment vau tenir dubtes de si sortiria, o de si sortiria l'onze inicial, no? Perquè això és una aposta també que pot fer Valverde i que es pot llegir de moltes maneres,
Jo crec que per les informacions que anaven arribant era que, vaja, que el Barça compta amb Neymar i que ell estava disposat a seguir aquí, i hagués sigut una sorpresa que no hagués jugat.
Sí.
Ara Berratti està lesionat al PSG, però ja porta dos partits i el Barça pràcticament ha descartat la seva incorporació, no? I vaja, jo no tenia cap dubte de que seria titular. Després que jugués amb Suárez o Messi al costat ja era coses de Valverde, no? Però en aquest cas va tenir a Messi al costat, que jo crec que Valverde ho va fer bé, perquè
sí,
No hi ha millor aliat que l'argentí perquè Neymar se senti aquí com a casa.
Era un missatge públic?
Sí, exacte, jo crec que és un gest a part, tant des del club com des de l'entrenador, que li diuen que compten amb ell des del primer dia i des del primer minut, i a més amb, com deia el Sergi, amb la licència de poder jugar amb Leo Messi, que ahir, de fet, en els dos gols de Neymar, Messi és qui participa activament i qui li dona la pilota. Neymar és un missatge, no?, el que dèiem, un missatge de Neymar, molt bé, nosaltres comptem amb tu, estem amb tu, i a més tens el millor jugador del món que et facilita les coses i et fa brillar més que ningú.
Ara de seguida atacarem tot el cas Neymar en tots els aspectes, que en són molts, em sembla, però pel que fa a la resta del partit sí que brilla molt Neymar, es veu un Messi en les condicions ja habituals, sent molt, molt transcendent. Destaqueu alguna altra cosa de la resta del partit?
Bueno, a mi Sergi Samper, per mi va ser...
Els joves,
Sí, els joves, tant Sergi Samper a la primera part, que va ser la gran sorpresa. Per mi també és positiu que sigui titular, va ser un dels jugadors, entre cometes, transferibles o que estan al mercat, que va ser titular, o sigui que Valverde li va donar la confiança i el nano va respondre molt bé, molt agressiu també en defensa, en atac és un jugador estil Barça, perfil Barça 100%, o sigui que sabem, ja coneixíem molt bé les seves virtuts en atac, però també hem vist un Samper, doncs, amb aquest punt defensiu més intens, que és el que se li demanava segurament, i que li ha anat bé, que ha trobat a Granada, que ha conegut un altre tipus de futbol i que l'ha fet madurar moltíssim. I a la segona part també vam veure, fins i tot Denis em va agradar bastant a la segona part, Alanyà no es va arrugar, que tenia l'oportunitat, en jugador del filial, que tenia l'oportunitat també ahir. Bé, en general bastant, bastant positiu el paper dels joves.
Sí, si féssiu dos coses importants, serien Neymar, Messi per un cantó i els joves per l'altre?
Sí, sobretot.
I veure un Barça reconeixible.
Ràpid.
Podia ser un partit de fa... de la temporada passada, de l'altra, de l'anterior, amb Guardiola, Barça-Luis Enrique sí que va haver partits que l'any passat no va estar a l'alçada, però també en passades temporades, però el Barça va tenir un joc posicional, intentant tocar la pilota mig al camp, amb Iniesta, que també és una altra, la titularitat d'Iniesta, també, Iniesta, Rakitic, vosaltres sou els interiors titulars, donant-li galons, que l'Andrés també espera, no?, a veure aquesta temporada com li anirà, perquè això li pot marcar el futur i plantejar-se continuar més al Barça, si veu que Valverde aposta per ell, i... Vaja, els laterals llargs, Messi en plan todocampista, no?, que se'n diu, molta llibertat. Vaja, no vaig veure grans diferències a lo que és el Barça, l'essència del Barça, i això és un dels aspectes a destacar. Sí que el vaig veure al Barça una miqueta més junt, però bueno, és un partit de pretemporada, sí, la Juve tampoc anava amb tota la intensitat, Dybala va sortir a la segona part... O sigui, hem de veure una miqueta com evoluciona això.
I també Messi, a mi em va agradar bastant Messi.
La pressió, no?, semblava de tot, al final sí, de la primera part...
Sobretot l'actitud de Messi, no?, que ja és un missatge també de cara als companys, de dir, ostres, si el número 1 està ja amb les piles tan carregades del principi, amb aquesta intensitat, amb aquestes ganes del primer dia, ostres, doncs com jo no em posi les piles, aquí no jugarà ningú.
Normalment un primer partit de pretemporada sempre es mira els fitxatges, no? En aquest cas n'hi ha un i mig per entendre'ns, Semedo, i per l'altra banda Deulofeu. Com vau veure, és que crec que no va passar especialment no va brillar especialment el nou lateral del Barça,
Bueno, va complir, no? Mm. Va complir, no se la va jugar gaire, tampoc se la va
veure... Nerviós? Creieu que estava nerviós?
No sé si nerviós, però de moment va estar això, molt tranquil i amb ganes de fer-ho bé, però sense tampoc jugar-se-la massa, No sé si tu, Sergi, com el vas veure. Jo en aquest sentit, en atac li vaig trobar falta alguna coseta més en atac.
Sí, però... A la seva banda estava... Tenia al costat a Marlon. Bueno, és Marlon, no és Piqué. Tenia... no, clar, a poc a poc. Sergi Roberto sí que és un bon interior i, ostres, va cap a dalt i jo crec que també va estar bé veure l'aposta de Valverde ja decidida perquè estigui al mig del camp en plan, no?, box to box, que se'n diu. I després estava Arda a l'extrem esquerre o de fals extrem dret, amb la qual tampoc l'hàbitat per Semedo tampoc era molt per lluir que tingués grans socis per ser, no?, el que seria un símil d'un possible equip titular en el que normalment teòricament hauria d'estar ell. Ara bé, Aleix Vidal va sortir ahir com un tiro també. Una gran primera part.
No vas a dir alguna cosa?
No.
El tema de Neymar, és que ara estic veient algunes de les imatges, com... Jo crec que no va deixar... Així com a Instagram, normalment, en els últims temps, a més a més, tothom li està intentant buscar, veure si hi ha una imatge que expliqui alguna cosa del seu futur al Barça o no. Ahir celebra els gols, que no li veus una cosa estranya, que tothom podia estar pendent a veure si feia algun gest, alguna cosa, algun missatge, i no. La vostra sensació, quina és ara mateix? Perquè hem passat del blanc al negre, del negre al blanc, en les últimes dues setmanes, o l'última setmana, us diria fins i tot, i jo començo a perdre'm ja,
Jo també, la veritat, però és que crec que seguirem així durant uns dies més,
sí,
perquè ell podria haver sortit des del primer dia i dir, no, jo vull seguir el Barça, o fins i tot dir, bueno, sí, ja és veritat, hi ha una oferta del PSG, una oferta que és marejant, i bé, bueno, tothom té dret a plantejar-se el seu futur legítimament com a professional. No ha fet ni una cosa ni l'altra, i crec que Neymar en aquest sentit s'està equivocant i està jugant amb el Barça, fins i tot.
És que això, el que t'anava a dir és ves que això no tinc una resposta de cara als aficionats, per entendre'ns, no? O sigui, tu, un procés que un jugador, com qualsevol altre professional, estigui mirant a veure com pot millorar la seva trajectòria, jo crec que és comprensible, però a veure si ara faig aquest gest perquè milloren aquí o millorin allà, ara em quedo, ara no em quedo, és possible que un aficionat li emprenyi. Jo, de fet, això no és una enquesta, vull dir que al final... Però tinc molta gent del meu entorn que ja quan veien aquesta última setmana, els últims dies, aquell periodista que va dir 400% que sí que se'n va, van dir, doncs, que se'n vagi. I ara hi ha una rèplica, doncs ara no el volem ja, no?
Mundo Deportivo va dir que no se'n va.
Sí, no, claríssim.
Bueno, no, jo crec que la pressió, que si no hagués passat aquesta setmana, el Neymar sempre hagués tingut una miqueta més de pressió i de per part de la gent, de l'afició del Camp Nou, que no pas Messi o Suárez. Perquè les seves formes, la seva personalitat, no ajuda que tingui un consens dintre l'afició. Ara és un futbolista espectacular i si segueix fent partits com el d'ahir o gols com el que li va fer a la Juve, doncs tindrà el quòrum de la gent. Però els inputs que arribaven des del club, amb tots els rumors, i el club havien tingut comunicació amb el pare, és que el jugador seguia.
Sí,
Que ha tingut uns dubtes, perquè la pressió...
Ell o el pare?
Jo vull pensar que ell, perquè si el pare al Barça els hi va dir el dimarts que seguia... vull pensar que ha sigut ell i Alves i la pressió del PSG i aleshores l'oferta que li pugui haver arribat del PSG i aleshores el xaval tenia potser uns dies d'una certa empanada tenint en compte que la seva prioritat és continuar aquí. Aleshores ha parlat amb els jugadors, ha parlat amb el president, ha parlat amb Raúl Sanllehí, director de futbol, que va ser clau al seu fitxatge entre el 2011 i el 2013, fent viatges a punta pala cap al Brasil, i l'any passat anant al Brasil després de l'assetjament del PSG a Eivissa, que va a finals del mes de maig i va haver una oferta astronòmica, va haver d'anar en viatge d'urgència com un bomber a Brasil, Sant Lleí. Tot això ha ajudat que això, les converses amb els jugadors, Messi, Suárez, Piqué també, ahir, com comentava Racó, ha fet que al final els jugadors clarifiquin la idea. Ara, a mi m'agradaria que sortís i digués, em quedo, no calia fer un escut al d'això, no, surt allà, o fes un Instagram i ja està, me quedo en el Barça. És així de fàcil i de senzill, i no fer unes tonteries de ficar un Instagram, perdona, que estic
dubtant,
i l'emoticono aquest. Ara, quan vaig veure aquesta foto, dic, com estigui jugant amb el Barça d'aquesta manera... Clar. I diguis al final que te'n vas, jo crec que està vacil·lant. El que passa és que és un tio, és un inconscient, té 25 anys, com l'Alves, que saltava per els llits dels hotels, doncs aquest viuen en un altre món. I no tenen, jo crec que no tenen el sentit de tot el que generen al voltant d'ells. Però el pare ahir també podia haver dit alguna
cosa. Oh, i tant.
Però ara m'he informat al diari que avui es preveu una reunió, avui... Ara estan dormint als Estats Units, però una reunió llarga, extensa, amb el pare per acabar de matar el tema.
Mm. Ahir va haver un primer contacte amb el pare, també, i sembla que avui s'acabarà de parlar, però tampoc s'espera que avui hi hagi una solució del cas Neymar. Vull dir que
públicament,
va una miqueta... o anirà una mica per llarg, de moment, no? No crec que
serà... Home, és que l'estiu és molt llarg, vull dir que jo... Això, sí, fins però... quin és el límit de contractació, per entendre'ns?
Fins al 31 de
setembre. Ah, imagina't.
Bueno, 1 de setembre, sí.
Sí, que clar.
Clar, el tema és que no marxés, un hipotètic cas que la cosa ara girés bruscament, que marxés el 29 d'agost.
Home, si es pot
evitar. Amb 222 milions...
I el mercat
tancat. Sí que fitxes, però clar, els altres clubs estan esperant el Dortmund, els que siguin,
que això
diran, que valia 90 ara val 110, perquè vostè necessita fitxar.
A molta gent li va generar el dubte de què podria fer el Barça amb 222 milions al mercat.
És que si ell volgués marxar i paga, econòmicament és una operació rodona.
Sí, el que passa és que tothom sap que...
S'ha de saber invertir bé, però hi ha jugadors, avui en dia. Sí, aquí el problema és que marxés el del número 10. Mm. Aleshores tindríem un problema important i seriós.
Exacte, o sigui, per mi l'únic jugador imprescindible en el Barça és Leo Messi. I els altres, per molt bons que siguin i per molts jugadors de futurs que puguin ser, com és el cas de Neymar, per mi no ho és, i a més Neymar, coneixem el caràcter que té, i a més tinc la sensació que ja és una marca personal de per si, que està per sobre ell, es creu, per sobre de qualsevol club, i tard o d'hora acabarà marxant del Barça, perquè a ell com a marca esportiva Neymar Júnior crec que no li interessa estar-se tota la carrera en un club. Per tant, ara si ve el PSG i paga 222 milions per Neymar, perfecte.
O sigui,
doncs jo sóc partidari de que si els paguen que se'n vagi.
No veieu com una pedra, diguem, una filosofal del Barça dels pròxims 7-8 anys?
Depèn d'ell, però jo per la seva forma de ser no el veig aquí estant, que diu el Ferran, 10 anys, i no, sent un emblema i jugador franquícia del club. Messi porta aquí 15 temporades, no? 13, 14, el primer equip. Mai se li ha vist fer això. Mai. És que ni a Ronaldinho en els seus pitjors temps l'hem vist amb aquesta actitud, no?, de mantenir aquí a tothom, bueno, desperts dia i nit, perquè ara amb el canvi horari als Estats Units estem a l'espera. Clar, a les 5 de la matinada encara estan desperts allà i...
I quan deies tu matar el tema, vol dir matar el tema sense, però sense un acord, diguem-ne, que digui, mira, doncs te pugem el sou.
No, home,
sense res.
És que li van pujar l'any passat.
Oh, ja, però...
Fan el paripé a l'octubre, però 1 de juliol del 2016 s'anuncia l'acord, firmat a través per fax i tal. Què ha guanyat aquest any? No han guanyat el triplet, han guanyat la Lliga, no han guanyat la Champions. Més aviat la Lliga s'ha perdut per certes actituds o partits importants, perquè ell no ha estat, perquè no ha volgut jugar, perquè tenia un cumpleany i perquè després s'ha esborrat amb les botes a Màlaga. No, és així, ha contribuït a perdre punts importants a la Lliga, aleshores no està en disposició de demanar res.
I el Barça li ha donat molt més a Neymar que Neymar al Barça, amb això estarem d'acord. Vull dir, des de que va fitxar pel Barça, Neymar es va fitxar a Neymar de la manera que va decidir el jugador o el seu pare. Després hi ha hagut tot el sarau que s'ha muntat a nivell judicial, fiscal, etc., que el Barça li ha donat suport absolut en tots aquests aspectes. Ell no s'ha trobat mai sol aquí, perquè sempre ha tingut el Barça recolzant-lo des del primer dia. Ell, sí, està molt bé, és un jugador importantíssim a l'equip, però ell és qui és també ara mateix gràcies al Barça, perquè amb el Barça ha guanyat una Champions, amb el Barça està jugant amb els millors jugadors del món. Si se'n va a París, quants jugadors han guanyat una pilota d'or jugant a França?
L'altre dia ho posava a mi el Rico, Papin, el 91, ja està. Amb l'Olímpic de Marsella, quan la Champions
sí,
i el futbol estava, no? Només ho jugaven els campions d'Europa, no hi havia els diners de tres estrangers per equip, sí, és diferent.
Només eren els europeus.
Futbol diferent.
Vull dir que Neymar ha de ser molt conscient de què significa marxar al Barça, també, perquè aquí han passat Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romario,
Maradona,
Cruyff, Schuster, han passat grans jugadors, i el Barça ha seguit guanyant, ha seguit endavant, i hi ha molts jugadors que quan han marxat del Barça, ostres,
on és?
On estic, saps? Se li ha acabat la zona aquesta de confort futbolística o esportiva que tenia aquí envoltat amb els millors jugadors com està tenint ara Neymar, no? Amb la importància sempre de jugar amb Messi, de jugar amb Suárez i tenir aquesta complicitat tant dins com fora del terreny de joc.
Dos quarts d'onze del matí, ho anirem deixant aquí, però primer dos coses. Una, quan és el següent partit?
Dimecres a dijous, 1:30 de la nit, Barça-Manchester United... Mourinho,
30. Però si tu estaràs de vacances.
Sí, però molt ocupat estaré jo
a Washington. I després el dissabte, de dissabte per diumenge, sí. Aquest estarà bé, home. Barça Real Madrid.
Molt bé,
una,
doncs mira,
una i mitja de matinada.
La Laura Rossell ja muntarà, si ho ha de muntar, una tertúlia.
El Barça cobrarà 6 milions d'euros per jugar una pachanga de 90 minuts.
Home, a veure,
que no és una pachanga perquè és contra el Madrid.
Ah, és que a veure si clar, és la complicació, a veure si se'ns complica l'agost només perquè pel partit contra el Madrid.
La Supercopa sí que serà important.
Última, confieu clarament que hi ha nous fitxatges abans d'acabar la temporada, diguem-ne, estiuenca.
Espero que hi hagi alguna venda.
Hi ha alguna venda?
Sí, alguna venda important hi hauria d'haver.
Important?
Sí, un jugador al mig del camp. Espero.
Rakitic.
Si no ve Berratti, no crec que marxi Rakitic. Però...
O jugador important?
O Arda Turan... Bueno, algun jugador que et doni diners.
Ah, sí, no, és que ara pensava en Turan, no el posava com a jugador important, però sí, clar.
I, bueno, vull veure Déu lo feo, a veure si es recupera aviat i quin rol té d'aquí el 31 d'agost.
O sigui, imprescindible fitxar mig del camp, eh?
Si pogués fitxar un Berratti, sí, fitxar per fitxar, no.
No, eh?
Fitxar per fitxar...
O sigui, pot ser que tinguem plantilla tancada amb alguna sortida més?
Sí, amb alguna sortida
hi haurà.
Però a part de sortides, entrades, que això sempre hi ha...
Bueno, el Barça vol a Paulinho.
Ja. Yeah. Veurem.
Però per això hauria de marxar algú.
Ja. Dos minuts, digues.
No, i d'entrades també dependrà molt de veure com acabi el colabrot.
Ah, no.
Neymar, clar.
Això ho canvia tot. Dos minuts per damunt de dos quarts d'onze del matí. El Ferran Martínez i el Sergi Soler, Mundo Deportivo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pausa i de seguida els honorables del Geni 5.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
La Generalitat t'informa que el top manta és una activitat il·legal, tant per al venedor com per al comprador. Si compres el top manta, t'arrisques a rebre una sanció de fins a 2.000 euros. Les compres al top manta perjudiquen l'activitat econòmica i comercial del nostre país. Els productes que s'hi venen no han passat els controls de qualitat i seguretat necessaris. Darrere del top manta, a més, hi ha grups organitzats que es beneficien de no complir la llei i que exploten els manters. Si compres el Top Manta, no només compres un producte fals, sinó que també et perjudiques a tu mateix i al teu entorn. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te, sigui quin sigui, el vehicle que condueixis. No ho dubtis, si necessites una assegurança d'auto, vine al RAC o truca'ns al 900-357-357. I ara, els 3 mesos d'estiu, et surten gratis. RAC, i som per ajudar.
Patir un accident a l'autopista comporta riscos. Baixa del vehicle, posa't l'armilla reflectora i situa't darrere de la barrera de seguretat o el més allunyat del trànsit. Protegeix-te darrere de la barrera. Autopistes, amb tu fins on vulguis arribar.
Uf, estimat, he somiat que trobàvem una casa amb un descompte de fins al 60%.
No ha estat un somni. Ahir vam veure a bbvavivienda.com que han baixat el preu a 1.992 habitatges.
És veritat?
Aixeca't, que avui trobarem la casa que volem amb un descompte de fins al 60% a bbvavivienda.com.
Avui és el nostre dia.
RAC1 presenta...
Ladies and gentlemen,
Dimarts, 25 de juliol, al Món RAC1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. 25 anys als Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian García i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el Món RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés. Els matins del cap de setmana, dia lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Què tal, Genisenca?
Molt bé.
Molt bon dia.
Sí, tinc el cable aquí una mica enredat.
Ah, sí? És que te l'han deixat enredat, algú altre? Perquè ja ho he vist, que el Carles Fernández aquest matí tenia el cable dels auriculars una miqueta mal posat.
Que estrany.
Vols que te'l desfaci?
Sí,
ara li farem el...
Gràcies. Jo sense auriculars no sóc ningú.
Mira,
ara. Gràcies, perdona.
Què et sembla? I queda així tot com el cable telefònic.
Exacte.
Que ara hi haurà gent que no sabrà ni pràcticament ni què és, perquè ara ja les cases, la gent, els telèfons a casa ja no tenen...
Ja no hi són, no?
Ja no tenen cable.
És veritat.
Bé. Passava una cosa amb allò, amb aquests cables així...
S'embolicaven i no sabies com...
I no podies.
Però no sabies ni com i quan s'havia produït l'embolicament.
No. I a més no es podia desembolicar mai.
És veritat.
Saps? Perquè et donava una volta molt estranya i llavors ho treies i ja no es quedava, ja no es quedava bé.
M'estàs verbalitzant una cosa que acabo de fer fa dos dies.
Veus?
O sigui, he hagut de treure la clavilla per desembolicar el telèfon i a la que tornes a endollar-la torna a quedar embolicat. És una cosa com una serp que s'enrotlla.
Sí, estem del segle passat, tu i jo.
Bueno, sí, però escolta'm, sí.
En fi, avui ens anirem de vacances amb un honorable que ara durant la publicitat em diu: això és molt maco avui.
Te'n vas de vacances tu.
Bé, sí que és veritat, perquè tu avui vindrà la Rossell d'aquí una estona.
Quina hora ve?
A la una del migdia.
Ostres.
Encara et queden 3 hores.
Home,
si la vols saludar.
És bastant més maca que tu.
I simpàtica.
I tot.
Té tot millor.
Té tot bastant millor.
Home, i per això, en comptes de fer una secció de 20 minutets mal comptats...
Me la faré d'una hora.
Te la fas d'una hora.
Sí, sí.
Bé, sí.
Quedava molt malament la frase, però,
sí,
però és veritat.
Sí.
Li vaig demanar, sí, sempre li demano. Que em doni temps. Tu no em dones gaire temps.
No gaire temps. Sempre quina queixa. Sempre si anem a tots els programes especials que anem a fora, tu estàs allà tot el matí.
Ostres, sí.
Escolta'm una cosa.
S'aprèn moltes coses.
Dissabte o diumenge?
Dissabte.
Ah, almenys canvies, tens la decència de canviar de dia.
No, ella té la decència de tractar-me bé i no fer-me venir aquí el diumenge en directe.
Escolta'm, això és molt curiós, que m'estiguis a l'últim dia donant pals d'aquesta manera.
El millor entre tu i jo és que no ho tenim preparat.
No, mai.
I aleshores, com que surt així...
Un dia ens farem mal. Jo crec que un dia ens farem mal sense voler-ho.
No, és impossible fer-se mal amb mi.
A veure, Genís, què? Qui és el personatge d'avui?
Ho he volgut acabar... Primera, perquè tu saps que ens segueix molta gent?
Home.
No, però és que jo no sóc... No, que...
438.000 oients.
Vaja, a mi això m'impressiona molt, perquè si tu hi penses...
No
hi pots pensar, perquè tu pensar que en aquests moments poden haver-hi, no sé, ara potser n'hi ha 300.000, no? Dues o tres no són, són més.
Sí.
Aleshores, la pressió és tan immensa que et crea una mena de bloqueig.
Però per això fem ràdio i no anem a un teatre.
Sí, però a mi no em passa això.
Ah, no? Tu ja t'agrada el teatre.
T'ho explico per dir-te que no... A mi m'és igual. O sigui, m'és igual. Està molt bé, 400.000, però també ho faria per una o dues persones. Per què? Perquè la importància del missatge que pot arribar, la potència del que explicarem, que pot arribar amb una sola persona, si produeix el seu efecte, si la llavor germina, és tan potent que pot arribar a provocar una onada positiva enorme. I és el que fan aquests personatges. I aquesta senyora concretament, la que tractarem avui, la Clara Hammerl, que va ser una mestra instal·lada a Pollença. És, que és una pollencina d'adopció.
Ah, perquè t'anava a dir aquest cognom...
Un personatge molt potent, molt interessant, que va transformar la vida del poble i que els efectes de la seva vida, la seva biografia, que extrec d'un llibre extraordinari, que ja m'ho he llegit dues vegades. Mira, m'ha arribat fa 5 dies i m'ha encantat. És que m'ha agradat molt, eh? Perquè ho té tot allò que volem en aquesta secció dels honorables. O sigui, el descobriment d'un personatge completament desconegut, algú que ha tingut una incidència a nivell local molt fort,
sí.
I a més és una dona, la qual cosa en aquest espai redobla la intenció, perquè és gràcies a ella que tota una sèrie de gent va patir una transformació importantíssima. És un personatge acollonant.
Si et demano un titular, qui era Clara Hamel?
Ostres, qui era Clara Hamel? Va ser la primera banquera d'Europa.
Home, com a titular és bastant bèstia, ja.
És bo, eh? Sí o no?
La primera banquera d'Europa.
En Pere Sales Vives, que és doctor en història contemporània, va escriure una biografia, que és aquesta que tinc aquí davant, Clara Hammer, una dona de paraula, perquè abans havia fet la biografia del marit, del Guillem Cifre, de Colònia, que era un senyor que a Pollença, i en general a Mallorca, havia importat la institució de la libre enseñanza i havia creat un sistema educatiu, havia importat un sistema educatiu, un tipus de pedagogia, com per exemple la coeducació, que és que els nens i nenes poguessin estudiar junts, i a més d'això, de modernitzar pedagògicament el poble, fent que els nens aprenguessin molt més de tot en una època en què l'educació no era massa, vaja, no estava gaire aprofundida. Sí. A més, va crear una caixa d'estalvis. Un burgès com ell, una persona literalment rica, s'havia preocupat que els pagesos poguessin tenir un lloc on poguessin estalviar i poder gestionar millor els seus recursos. Aleshores, quan aquest senyor mor, casat amb la Clara Hammer, ella, en lloc d'arronsar-se, agafa totes les regnes del negoci del marit, que no era negoci, perquè diguem que sent ric no necessitava treballar, i s'encarrega del seguiment de l'escola que havien fundat i a més de la caixa d'estalvis. És una història. I què passa? Que si amb el marit la cosa havia anat bé, quan ella ho agafa, encara va millor.
Encara millor.
Perquè era un personatge, caixa d'estalvis de Colònia, que encara existeix. Fundada a finals del 19, i aquesta caixa d'estalvis...
Existeix a Mallorca.
A Mallorca.
A Mallorca.
A Mallorca. Molta gent té els estalvis allà.
Sí, sí, tant.
Perquè va ser una entitat creada amb aquest esprit que també crea l'escola, que és un esprit de no a favor del banquer o del professor que la crea, sinó a favor de l'alumne o de l'estalviador que hi confia els seus diners. Quines coses, eh? I quina unió tan estranya d'una escola amb una caixa d'estalvis.
Molt,
doncs això molt és la Clara Hammer. M'he allargat una mica, el Pere Sales s'aventura a assegurar, i jo la veritat és que també he anat a buscar unes quantes comprovacions, i realment es pot dir que la Clara Hammer és la primera banquera d'Europa, perquè quan mor el marit, se suïcida de fet el 1908, després d'haver perdut una nena petita, de 5 anys, la Emma, la tercera, que havia tingut amb la Clara, nascuda a Prússia, per cert, quan Prússia encara no era Alemanya.
Sí, sí.
Som als inicis del que després seria l'imperi alemany. Aquesta senyora s'encarrega de la tasca del marit quan ell se suïcida. Imagina't, tremendo, eh?
No, una
història bestial. I comença una mica a encarregar-se directament de la caixa d'estalvis. Ella, com a directora. Una cosa. I és la primera vegada que una dona, començament del segle XX, està al capdavant d'un banc.
I hem de dir que devia tenir unes dificultats enormes.
Enormes.
Els primers cops, noi,
enormes.
Molt difícil.
Comencem. De fet, en Pere Sales, en el qual em baso l'honorable d'avui, un llibre que jo recomano molt, jo l'he trobat per internet i me l'he comprat així, no? Jo tot ho faig així, vas buscant d'on pots, no? I l'editor Tempo, Pere Sales Vives, és l'autor, i el títol és Clara Hammer, una dona de paraula. És molt important aquest títol, i potser seria el subtítol que es diria després de la primera banquera d'Europa, perquè aquesta senyora, que era prussiana,
venia d'un lloc, i fixa't els dos mons que s'uniran tan positivament a Pollença. Venia del nord,
clar.
Venia de Prússia, quan, de fet, ella neix en una zona que ara és Polònia. Val? Després va passar a ser alemany, havia sigut Prússia, després la creació de l'imperi alemany, en fi, ara no ho explicarem. Però ve d'una zona, sobretot, molt estricta, amb una gent que tot són dubtes i tot s'ho replantegen, on la quotidianitat de cada dia és molt exigent, gent molt recta.
No, i clar, i el que dius d'una dona de paraula, el que diuen va a missa.
Molt bé.
Compleixen els acords.
Aquí està, ara, molt bé.
Rectitud.
Oh, Xavi, no? Que gran. És exactament això. I aleshores què passa? Val? La vas veient, la Clara? La Clara neix amb aquest entorn del nord, tan estricte, tan teutònic, tan germànic. Amb entusiasme t'he tirat un capellà.
Pues no ho he vist. Tranquil, no passa
res. Per què es deu dir capellà? Ah, perquè els capellans devien tirar...
Suposo. No l'he vist.
Perdona, no l'has vist, jo sí. No. Bé, perdoni l'audiència.
Perdona, la imatge...
1.500.000 persones que ens escolten.
No tant. La imatge que estaves fent, jo ara anava mirant la portada perquè hi ha un retrat...
Ara, sí.
Vaja, de pictòric,
clar.
Però no deu haver-hi fotografies. És ella?
És ella.
Ah, perquè és com rossa, no?
És rossa... Media gairebé 2 metres d'alçada.
Què dius?
Ara ve lo bo. És que ara ve lo bo. Escolteu-me, sisplau, tothom que estigui a casa, per favor, que ho deixi de fer tot, perquè és molt, molt divertit i és molt exemplificador del que passa avui dia. Era una dona tan diferent que quan es casa amb el Guillem Cifre i se l'emporta a viure a Pollença, sí. L'arribada d'aquesta Alemanya va ser un cop una cosa increïble, perquè feia 2 metres, era una dona robusta, a més, el Pere Sales és fantàstic, aquest llibre, perquè la va descrivint i va dient, clar, ara entenc perquè ningú no en sabia res, perquè, o sigui, era mal vista per diferent, perquè aquesta senyora va provocar una sacsejada tan impressionant al poble i... una mica més enllà, a Mallorca, que la gent no era capaç d'entendre-la i, per tant, són odiats aquests personatges. Ara ja no, perquè s'ha recuperat i és una pollencina d'adopció per la importància que va tenir. Però, a l'arribada, espera't que estic buscant com la descriu, diu, era impossible de tractar, era de ferro, un masclot, no era catòlica, venia d'aquest món que hem descrit abans, de la Prússia,
sí.
Escolta, aquesta classe que... allò era Prússia, volia dir. Allò era una cosa d'una... vaja, d'una... gent molt, molt, molt forta i una paraula més enllà de la programada és impossible de pensar.
No, i de principis estables, ferms, sí.
Exacte. I aleshores què succeeix? Es va casar, atenció, la unió amb un altre món, completament diferent. Un senyor, que és el Guillem Cifre de Pollença, que vingut d'una família de en fi, gent que tenia propietats agrícoles, decideix estudiar, formar-se i obrir el que és el camp tancadíssim del que és la illa i se'n va a Madrid a estudiar dret, d'acord? Però a la vegada s'interessa enormement per millorar el seu poble. I t'imagines al final del segle XIX, Pollença i Mallorca en general, com devia ser, no?
Imagina.
El mateix que moltes parts del món nostre que coneixem avui dia, que estava enormement involucionat, perquè tot estava per fer. I llavors aquest senyor, a Madrid, li succeeix un fet fantàstic, que és que s'enamora d'una filosofia pedagògica nova que estava provocant un gran terratrèmol educatiu a Europa, que era el Krause. El krausisme va ser una filosofia que contemplava, per exemple, la coeducació, el fet que nens i nenes poguessin estudiar junts i el fet que, per exemple, l'escola pogués adoptar mesures d'higiene, mesures que modificaven l'alumne i l'educaven d'una manera diferent. De manera que el nen que s'educava sota el krausisme, i això va començar a Espanya amb la Institució de Libre Ensenyança, la ILE, eren diferents, començaven a tenir una educació realment plantejada des d'un punt de vista que l'ésser humà millorava, aprofitava un moment el seu talent, nens que aprenien a llegir amb els arbres...
Com amb els arbres?
Sota els arbres, o se'ls emportaven d'excursió...
Sortien de l'aula.
Les aules eren... fetes de manera diferent i per tant tot això era el Cifre I el Cifra, per anar completant la seva educació, se'n va estudiar a Berlín. I a Berlín, la família de la Clara Hammer s'hi havia traslladat per la mort del pare d'ella. I ella, com a mesura de per trobar feina, per sortir-se'n, donava classes d'alemany. I es troba de sobte amb un alumne avantatjadíssim, que era el Guillem Cifre, un paio de Mallorca, que havia anat a parar allà, que havia creat una escola al seu poble i que, a més, se li havia acudit la idea de crear un banc. Un banc! Has creat un banc al teu poble per ajudar, no per ajudar els seus col·legues de la burgesia, sinó per ajudar els treballadors que treballaven per ells. I aleshores aquesta noia coneix aquest xicot i és aquí on no només s'enamoren, sinó que decideixen que a Pollença podran portar a terme tota la tasca que ells dos, per separat, han anat desenvolupant i que el futur fa que es trobin per poder-la fer esclatar a Pollença. I aquest matrimoni, quan arriba a Pollença, havent-se casats, provoquen un trasbals al poble, perquè, clar, aquesta senyora, a part de que feia 2 metres, superava de llarg a l'home de tal, i això era completament diferent. I diu, el Sales diu en el llibre, no hem de demanar-li que fos perfecta. Segurament era exageradament germànica i el seu físic hi feia joc. Però és que, a més, aquesta senyora s'adequaria a allò que en diem el model actual de dona treballadora, que ocupa un alt càrrec i que a la vegada és mare de família. Perquè van tenir 3 nens. O sigui, aquesta senyora no renunciava al fet de ser mare, perquè ho va fer extraordinàriament bé, sinó que, a més d'encarregar-se del banc i de l'escola...
Perquè quan mor el seu marit... Ella és banquera,
ella la s'arruga...
I els 3 nens?
Sí. T'ho torno a llegir. Model actual de dona treballadora. Som al començament del segle XIX, perquè el marit se suïcida el 1908 després de la depressió terrible d'haver perdut l'Emma, que era un dels tres fills, va tenir, ara parlo de memòria, 2 filles i un nen, i aleshores l'Emma mor, el marit entra en depressió, que era un home, el marit, l'hem de llegir, era un home extraordinàriament sensible, un tio extraordinari també, però era depressiu, i aquí la forta era ella. Ella agafa les regnes de la família, del banc, de l'escola, i a tot el que se li posi per davant. És fantàstica, o sigui, llavors tu vas llegint el llibre i et vas indignant.
I per què t'indignes?
Sí, perquè el mateix Pere Sales, al començament, mira, ho he subratllat amb bolígraf. Ui, això procés seria impossible.
No, i aquí també, jo em poso les mans al cap, la gent que subratlla
llibres. Sento, és que no trobava cap llapis, és que no trobava cap. Casa meva està ple de llapisos i bolígrafs, però avui no n'hi havia cap, no sé per què. I aleshores, diu, una tasca pedagògica profundament progressista i renovadora des d'un indret petit dins d'una petita illa del Mediterrani, Pollença, allà cap a finals del XIX. Bé, aquest no era el començament que jo volia fer, però és igual. Per què? Perquè la Clara Hamel, la Clara Hammer, realment vull dir, és impressionant.
És que t'has esgotat i tot. Has vist una cosa, Genís? Has aixecat el cap en algun moment o no?
Cap a on?
Cap a...
Sí.
Val. És el Xavi San Juan.
Ostres, que guapo que està aquest home,
disfressat ja de noble. He vist una corona.
Sí, a veure.
Perquè d'aquí uns minuts, després del butlletí de les 11 del matí,
sí,
resoldrem qui és el nou rei de Catalunya.
Ah, i és ell?
No.
Ara mateix és ell, perquè no. Ho sembla.
Ah, sí, ho sembla. Però en el concurs de Llamps i Trons, avui s'acaba amb la final entre dos dels cavallers.
Porta molt vestuari, li heu de fer fotos, eh?
Sí, i tant, que li farem perquè fotos.
És que realment ell, amb aquesta barba que porta, si es tragués les ulleres, ha tret les ulleres molt bé.
No, és molt noble, eh? És molt noble del segle XV.
Sí,
eh?
És bon nano aquest xicot,
sí,
eh?
Sí,
fa una cara de bon tio que espanta. Sí,
escolta,
sí.
Ho tanquem o què? Genís, o què m'anaves a explicar?
No, jo et podria parlar d'aquest personatge 1000 hores,
home, no.
Perquè la Clara Hammer és molt interessant. Però el més important de tot, penso que ha quedat clar tot el que hem explicat, sí?
Completament.
Perquè penso que hem fet el dibuix del personatge, d'acord? Però el més important, a part de la colònia Caixa Pollença, tot això que hem dit, tal qual...
O sigui, si algú va cap allà i veu colònia Caixa Pollença, que sàpiga que és la Clara Hammer.
Que és la Clara Hammer. El més important és que el personatge que m'ha descobert aquest personatge, el Pere Sales, va fer la biografia del Guillem Cifre de Colònia, el marit de la Clara, i quan l'acaba s'adona que la biografia realment interessant, la que completa el retrat pollencí, sí, del que ella havia de fer, és ella. I llavors es veu obligat, emprèn una missió
que es completa amb la biografia de la Clara. És fantàstic. Mm. I aleshores, quan publica aquest llibre, l'estudia i vaja, jo m'ho he passat molt bé, el felicito, perquè és un llibre molt complet, molt revelador.
Me l'emportaré de vacances. O el compraré per internet i me l'emporto de vacances, el llibre de la Clara Hamel.
Sí, perquè jo no te'l puc deixar ara.
No, ja ho veig que
tornar,
no.
No, perquè me'l vull tornar a llegir.
Per tercer cop.
Perquè vull fer un article o alguna cosa. Ah, jo s'ha de fer perfecte. Això perquè ho he de perfeccionar. Mm. Jo l'acabo de descobrir, per tant encara no en sé prou. I sobretot, el més important, tinc 30 segons.
Sí.
El més interessant és que ara pot semblar que tot això és el traspàs d'unes teories marxistes cap al món de l'estalvi i l'educació, però no és així. Està molt més evolucionat que això. O sigui, que un senyor ric, literalment ric, de Pollença, decidís afrontar aquestes renovacions pedagògiques, és important perquè ho fa des d'un punt de vista capitalista. Tampoc és ben bé així, però, o sigui, estem parlant de barrejar molts mons i agafar el que millor ha funcionat de cadascú d'ells, sense que sigui estrictament marxista, ni estrictament capitalista, ni estrictament res de res, sinó que ells dos, i el matrimoni ho exemplifica, aprofiten el millor d'ells. I quan això passa, és extraordinari.
Genís, bones vacances.
Gràcies.
Ja t'escoltarem amb la Rossella els dissabtes.
Ui, ens ho passarem molt bé,
No, ja m'ho crec.
Dissabte vinent a les 12, crec que vaig a les 12.
Ja li pregunto després quan vingui la Rossella.
Farem el retrat biogràfic de la Maria Callas.
Oi.
Entendrem per què la Maria Callas arriba tant. Perquè va tenir una vida, també.
4 minuts i les 11 del matí. Genís, bones vacances.
Igualment.
Ens escoltem.
Descansa, eh?
Sí, home, sí.
Lliure amb Xavi Bundó. RAC1 presenta
Ladies and Gentlemen.
Dimarts 25 de juliol al món RAC1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
The Barcelona 1992.
25 anys dels Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian Garcia i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés.
BBVA t'ofereix Economia Domèstica.
En aquest viatge que fem cap a una economia de, vaja, de la part que tota la gent que ens pot estar escoltant pot entendre, intentar fer-ho el més fàcil possible, d'estar per casa, que en podríem dir.
Molt bé, d'estar per casa.
Què tal, professor Soler? Molt bon dia.
Una economia amb sabatilles.
Amb sabatilles, exacte. És el director de l'Institut d'Estudis Financers. Avui, que estem a punt d'agafar vacances, jo crec que hi ha molta gent que se n'anirà de vacances pensant en una cosa, perquè hi ha una qüestió que encara no s'ha resolt des de fa, jo crec que mesos, quan hem sentit a parlar de, potser, de les coses més importants que pot haver-hi en una família, que és el lloc on viure, és tenir sostre. I la gent està en aquell moment, i molta gent li passa, que lloc ho compro, sempre.
Però fixa't, i està bé que comencem a parlar amb això, vol dir que les coses van una mica millor, que hi ha més gent que s'atreveix una mica a pensar a veure si comença a viure de forma independent,
sí.
O que fins i tot comença a pensar de formar una família. Això és senyal de que tenim una mica més de tranquil·litat i veiem el futur amb una mica més d'optimisme.
Aquest és un país que tradicionalment havia comprat molt.
És un país molt comprador, sí.
I això, tinc la impressió que durant un temps s'ha estat fent una, no sé si dir-ne una feina o un trasllat d'una idea, que és que llogar no passava res per llogar. En quina situació estem ara?
Que ens hem tornat una mica més racionals i decidim la compra o el lloguer com una decisió molt personal, perquè intervenen moltes coses. Intervenen elements financers, de quines perspectives tenim. És a dir, tu te'n pots despendre més ràpid d'un lloguer que et pots despendre més, que d'una hipoteca.
Claríssim.
Això és claríssim. Però segon, també, com veus el teu futur? El veus que no em mouré d'aquí tota la vida i, per tant, vale, una casa que compro... Pensa que comprar i vendre cases, aquesta compra-venda, diu, compro i després venc, hi ha molts impostos, moltes despeses per mig. Per tant, si compres, més aviat has de pensar una mica en el llarg termini, no?
Seria M'havia dit alguna gent quan hi havia tota aquesta febre de compra i venda, diguem-ne que era un país, com deia el professor, molt comprador, que llogar és llançar els diners.
No, de cap de les maneres. També podríem dir que pagar interessos per una hipoteca és llançar els diners, no?
També.
O fins i tot si tens aquests diners, imaginem que tens els diners per comprar, no invertir-los i en canvi posar-los en totxana, a lo millor també és llançar els diners, perquè hi hauria algunes coses que et rendirien més. Per tant, en absolut, jo crec que això no ho tenim que tenir en compte. El que tenim que tenir en compte, repeteixo, és més aviat aquesta decisió personal, què penso fer en el futur, no? Soc una persona amb tendència estable o soc una persona que potser dintre de 3 anys estic a l'estranger perquè vull provar coses diferents, etc.
Segurament té molt a veure amb la sensació d'un canvi generacional, no? Per molta gent que la mobilitat és altíssima, diguem-ne,
exacte,
i que en aquest país no s'havia produït tant, però clar, també